Diu Estel.
Què tal? Salutacions, molt bon dia. Aquest dilluns 30 de desembre, al Primer Cafè, analitzarem la reforma de la llei de l'avortament que acaba d'aprovar el govern espanyol. Ens preguntarem si la nova regulació protegirà més el dret a la vida i si anirà acompanyada de polítiques que ataquin les causes de l'altra xifra d'avortaments a Espanya. Ja a la segona hora, el periodista Ramon Castelló ens parlarà de la música i els càntics vinculats a les aficions de futbol en una nova història de l'esport. També conversarem avui amb l'escriptor Ramon Gran, que ens desmuntarà, atenció, la principal teoria que ens han intentat fer creure sobre l'assassinat de Kennedy. I ja a la recta final tindrem, com cada dilluns, la secció La cuina de la Totó, amb Carmen Morales. Tot això i més, aquest dilluns, al Primer Cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el Primer Cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Sara Cruz, molt bon dia.
Bon dia, Mercè Raga.
A partir d'ara i fins les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla Mercè Raga, la producció David García i Ferran Capdevila, la redacció Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar. La selecció musical, Maria Sierra Rodríguez. I a les vies de son dia més, Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit, repassem les notícies més destacades d'aquest dilluns.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Després que el principal col·lectiu de presos d'ETA reconegués els danys causats i renunciés a una solució col·lectiva per sortir de la presó, la pregunta que sorgeix ara és: i ara què, Sara?
Doncs amb la llei a la mà, Mercè, el pas fet aquest dissabte no és suficient per deixar la presó, però és, en definitiva, un primer pas en un procés de pau ignorat fins ara pels governs des que ETA va anunciar fa 2 anys que abandonava la violència. L'actual legislació exigeix als presos d'ETA trencar amb la banda, demanar perdó a les víctimes i també assumir el pagament de les indemnitzacions i col·laborar amb la justícia tant per ser excarcerats com també per accedir a beneficis penitenciaris com el tercer grau, pas previ a obtenir la llibertat condicional. Uns requisits que van més enllà de l'assumpció genèrica del sofriment i el dany multilateral causat que recull el comunicat.
Mentrestant, el govern basc demana fets i no paraules. El govern aplaudeix el comunicat dels presos d'ETA, però això sí, demana a aquest col·lectiu i a la banda que vagin més enllà.
El portaveu de l'executiu basc, Josu Erkoreka, també ha reclamat al govern espanyol que mogui fitxa.
El colectivo también para que convierta este primer paso, positivo sin duda, en el primero de una serie de pasos unilaterales que va a tener que dar también en el futuro, incluyendo entre otros el desarme y la propia disolución de la organización.
El portaveu del govern basc considera que el comunicat suposa un avenç positiu en el procés de pau, que ha dit però apel·la a la prudència.
Canviem de qüestió, 2 apunts polítics més. El líder de Convergència i Unió al Parlament, Jordi Turull, ha instat tots els partits favorables a la consulta que la incloguin al seu programa electoral de les europees. Formin part o no, diu, de la candidatura unitària sobiranista, que encara confien que sigui una realitat. D'altra banda, la presidenta del Partit Popular català, Alicia Sánchez Camacho, considera que el procés sobiranista és pur teatre.
Doncs sí, Mercè, són paraules de la presidenta popular, com deien, que semblen contradir-se amb l'objectiu anunciat per la mateixa líder popular, i és que el PP pensa agafar forces a la convenció política prevista de cara a finals de gener per un 2014 que preveu tens a causa precisament del mateix procés sobiranista. Els populars volen erigir-se en antídot contra l'independentisme i mostrar-se davant la ciutadania com l'únic partit útil per frenar-lo. Així ho explica la líder catalana en forma d'avís al president de la Generalitat.
Canviem novament de qüestió. Avui també us expliquem que un jove de 25 anys està ferit de gravetat després que 3 lladres el van atracar en un petit supermercat de Cornellà de Llobregat.
Segons ha informat l'Agència Catalana de Notícies, els fets van passar divendres a 3:15 de la nit en el petit bazar multiproducte Bon Pa Alimentació, situat al número 6 del carrer Ignasi Iglesias, al barri del Pedró. Els assaltants van entrar a l'establiment quan estaven a punt de tancar i van amenaçar el propietari amb una pistola. Després van atacar-lo amb un ganivet i li van clavar 3 punyalades, 2 al coll i 1 al tòrax, i per tant el van deixar ferit de gravetat. Els lladres van fugir amb la recaptació.
8:05, obrim Crònica Internacional. El Almenys 10 persones han mort avui en un nou atemptat amb bomba a la ciutat russa de Volgograd, segons ha informat el Ministeri per Situacions d'Emergència de Rússia.
L'artefacte ha esclatat aquest matí a l'interior d'un trolebús del sistema de transport públic de la ciutat, segons l'agència de notícies, com dèiem, Interfax. D'altra banda, la policia russa hauria identificat l'autora de l'atemptat suïcida d'ahir en una estació de tren a la mateixa ciutat de Volgograd. Almenys 17 morts i una quarantena de ferits. És una informació que no s'ha confirmat oficialment i la font és la cadena russa Live News. Segons aquest mitjà, la suïcida pertanyia a les Viudes Negres, un grup armat de la República Russa del Daguestan, format per dones dels líders milicians islamistes morts per les forces de seguretat russes.
D'altra banda, la posició ucraïnesa torna a mobilitzar desenes de milers de persones.
Kiev ha viscut un altre diumenge de concentracions massives en contra del govern i a favor de l'acostament a Europa en comptes de Rússia. La brutal pallissa d'un periodista aquesta setmana ha avivat les protestes.
Un apunt més en clau internacional, llum verda a França al gravamen dels salaris milionaris en un 75%.
Doncs si el Consell Constitucional de França ha validat l'impost del 75% a les empreses que paguin als seus empleats salaris superiors al milió d'euros l'any, una promesa electoral del president François Hollande. Aquest nou impost formarà part dels pressupostos generals francesos de cara a aquest 2014.
I en esports, el 7 vegades campió del món de Fórmula 1, l'alemany Michael Schumacher, es troba ingressat en estat crític al centre hospitalari universitari de Grenoble.
Doncs sí, Marcel, expilot va patir ahir un accident mentre esquiava als Alps francesos. Schumacher portava casc, però esquiava fora pistes amb el seu fill de 14 anys i va xocar el cap contra una roca. En un primer moment no semblava que l'estat de l'expilot fos tan greu, semblava que estava conscient quan va marxar de l'hospital. Aquesta nit, però, el centre mèdic ha emès un primer comunicat oficial en què assegura que Schumacher ha ingressat amb un traumatisme cranial greu i en estat de coma, cosa que ha obligat a una ràpida intervenció neuroquirúrgica.
I el Barça torna avui als entrenaments, ho farà però encara sense els jugadors estrangers que continuen de vacances.
Leo Messi continua amb el seu pla de recuperació. Sembla que tornarà a Barcelona el 2 de gener, si tot va bé, podria reaparèixer també en el partit de Copa contra el Getafe el dia 8. I l'Espanyol, de la seva banda, ja ha fet la seva primera sessió d'entrenaments després de les vacances de Nadal. Aguirre no ha pogut comptar amb Héctor Moreno, Sidney, Córdoba i Mationi amb permís del club per incorporar-se avui dilluns. Els blanquiblaus tornen avui, novament, amb una doble sessió per preparar un gener força tapaït.
Javi Márquez és baixa per al partit que disputa la selecció catalana avui contra Cap Verd sota les ordres de Gerard López.
El migcampista de l'Elx pateix una lumbàlgia aguda, segons han informat els serveis mèdics del club. El lloc de Márquez l'ocuparà Xumetra, actual jugador del Llevant, que debutarà amb la selecció.
I en bàsquet, el Barça perd a Madrid per 98-84, tot i esforçar-se en el segon temps.
Els blancs sumen la 25a victòria consecutiva i ja en treuen 4 d'avantatge als blaugrana. El Madrid ha estat millor en accions puntuals, com per exemple el rebot ofensiu i també l'efectivitat en el tir de 3. Els blaugrana han millorat a la segona part, però ja no han estat a temps de remuntar. I acabem explicant-vos que la Bruixa d'Or Manresa, remolc del Bilbao Bàsquet durant tot el partit, acaba l'any amb una derrota per 66-88.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
8:08, Gerard Campos, bon dia.
Bon dia, Mercè.
Notícia curiosa del dia, anar a fer de pastor, embotellar vi amb el teu nom o bé aprendre a ballar amb cadira de rodes són, des d'avui mateix, regals solidaris.
Doncs sí, aquestes activitats que potser no ens hauríem plantejat mai per fer en família són les que ens proposa ErgoSum Experiències per Compartir, una caixa regal amb un rerefons solidari. Les activitats es fan amb entitats del tercer sector i empreses d'economia social. La cooperativa manresana Encís ha creat aquest nou producte, en format de caixa regal, per potenciar un model d'oci basat en valors i contribuir al finançament de les entitats socials del territori. Les caixes regals tenen un preu d'uns 50 euros i tots els diners reinvertiran directament a les entitats que hi participen.
Tenebrosa música, us expliquem avui en clau cultural que el compositor Wojciech Kilar, conegut per la música de Dràcula i el pianista, ha mort als 81 anys.
El compositor polonès va rebre el premi a la millor banda sonora original de la Societat Americana de Compositors per Dràcula. A banda de música per a cinema, Killer va compondre sobretot música sinfònica de cambra i solos. El músic va iniciar les seves col·laboracions al cinema amb directors com Francis Ford Coppola o Roman Polanski. També va treballar en la banda sonora de la pel·lícula L'amor i la donzella i L'última porta.
Moltes gràcies, Gerard.
Gràcies.
Doncs nosaltres, de moment, us deixem amb la música de Killer, del seu Dràcula, i tot seguit arriba l'Ignasi Miranda.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
Bon dia, 2:30 i serà 9:15. La Basílica de la Sagrada Família de Barcelona va acollir ahir la missa de la Festa de la Sagrada Família dins l'octava de Nadal, presidida per l'arcabisbe Vincenzo Paglia, president del Pontifici Consell per a la Família, i concelebrada pel cardenal arcabisbe Lluís Martínez Sistac i pel bisbe auxiliar Sebastià Taltabull. En aquesta celebració es va pregar especialment per la família, la vida i els propers treballs sinodals dels anys 2014 i 2015. El cardenal Martínez Sistac va anunciar per als propers mesos iniciatives en favor de la família que tindran com a marc precisament el Temple de Gaudí en aquests propers mesos. En acabar-se la celebració eucarística, la Basílica va connectar amb la plaça de Sant Pere del Vaticà i els fidels van poder escoltar i resar l'Àngelus amb el Papa Francesc, que al final de l'acte es va adreçar directament als presents a la capital catalana amb aquestes paraules.
Un saluto speciale ai fideli che sono collegati con noi da Nazaret, Basilica dell'Annunciazione, da Barcellona, Basilica della Sagrada Famiglia, dove è andato il Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, da Loreto, Basilica Santuario della Santa Casa, e lo stendo a quelli radunati in varie parti del mondo per altre celebrazioni che vedono protagoniste le famiglie, come quella di Madrid.
L'arcabisbe Vincenzo Paglia, a Barcelona, va destacar en la seva homilia el sentit i els valors de la família cristiana com a pal de paller, va afegir, de la nostra societat, així com la necessitat de tenir-ne cura de forma especial en aquelles famílies que viuen dificultats de tipus econòmics, pels estralls de la crisi o també de convivència, a les quals va afegir que cal acompanyar i, si és possible, guarir. Un dels moments més emotius de la celebració a la Sagrada Família, organitzada per la Delegació de Pastoral Familiar, va ser quan un bon grup de matrimonis, que han complert aquest any 25, 50 o 60 anys, han renovat les seves promeses i han agraït al bon Déu el do de la fidelitat que els ha donat tant de temps. Que un matrimoni va llegir un text en nom de tots i l'arcabisbe Paglia, visiblement emocionat, no es va poder estar de donar-los una gran abraçada desitjant llarga vida als seus matrimonis.
Els diaris d'aquest dilluns titulen, comencem per el rotatiu El País, que titula el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Margalló, mobilitza la diplomàcia contra el separatisme català. A la mateixa línia, el diari El Mundo assegura que els seus assessors demanen a Artur Mas que no recorri a l'Espanya que en roba. D'altra banda, el rotatiu La Razón assegura que els advocats d'Arantxa Zulueta i John Emparança van idear la carta dels presos d'ETA després d'això de l'anunci d'aquest dissabte d'un col·lectiu d'ETA on reconeixien els danys causats i renunciaven a una solució col·lectiva per sortir de la presó.
I seguim, Mercè, amb més titulars, en aquest cas de casa nostra. El diari La Vanguardia titula "L'Estat no mourà fitxa fins que ETA es desarmi". Subtitula "PP i PSOE veuen insuficient el comunicat dels presos a Tarras i esperen la dissolució d'aquesta banda". Seguim amb el diari El Periódico, que titula en referència a un reportatge intern d'aquest diari "No vull estar guapa, només no tenir dolor". Parla a Barcelona una dona cremada a la guerra de Síria. Seguim amb el diari El Punt Avui, que titula 15 cares per un any", en referència també a un reportatge propi d'aquest diari, en la que ja hi recullen els més destacats d'aquest any 2013, entre els que hi ha, per exemple, Baixar a la Sala Infanta Cristina, Silvia Berlusconi, Angela Merkel o Artur Mas, entre d'altres. Ja acabem, com sempre, amb el diari Ara, titula 400 presos d'ETA podrien sortir lliures en 2 anys.
Ràdio Estel. Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals, el programa especialitzat en persones discapacitades, físiques, psíquiques, sensorials, patologies mentals, sords, cegues i sanitat. Presentat per Ramon Rion, tots els dimarts a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Així debes viure la dolce
vida. Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. 3vesdobles.ain-es.org.
T'agrada jugar en família? Vols descobrir Jesús als més petits? Aquestes festes regala el joc de La vida de Crist per divertir-se, exercitar la memòria i passar una bona estona amb petits i grans. Aconsegueix-lo amb Ràdio Estel per només 6 euros més despeses d'enviament. Informa-te'n al 93 409 27 70 i a radioestel.cat. I si vols, regala'l dins de la campanya de Reis per tothom. La vida de Crist, el regal d'aquestes festes. Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
8 i 18 minuts, connectem amb el centre d'informació Transmet aquesta hora per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. S'hi va indicant metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Bon dia. I ara coneguem quin temps ens espera de cara a les pròximes hores de la mà del nostre meteoròleg, el Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui ens hem llevat amb un ambient més fred arreu de Catalunya. Ara mateix 7 graus a Barcelona, 5 a Tarragona, 0 graus a Girona i gairebé 0 graus també, unes dècimes per sota de 0 graus a la ciutat de Lleida. La causa, doncs, que la nit ha estat serena i això ha permès que es refredés una miqueta més al terra. Per tant, ens llevem amb un matí més fred que en dies anteriors, però per la mateixa raó, perquè tindrem bastant de sol, les temperatures diurnes avui seran un pèl més altes que les d'ahir. A més, hi haurà vents del sud-oest, que són vents que no són gaire freds. Per tant, doncs, màximes avui en general entre els 10 i els 15 graus, una mica més que el que hi havia ahir. La previsió per demà ens indica un temps semblant d'avui amb una mica més de núvols. De fet, tot i que parlem d'un dia assolellat, a la tarda augmentaran una mica els núvols a les comarques de Ponent, comarques del Pirineu, i demà també la nuvolositat serà variable, més abundant cap a ponent, més trencada cap a la costa, però sense precipitacions. La nit de Cap d'Any, tranquil·la, temperatures com les d'aquesta nit, per tant serà una nit freda, com és ben normal amb una nit de 31 de desembre, però sense precipitacions. El dia de Cap d'Any, el dia 1, també un dia tranquil, amb sol, amb alguns núvols cap a ponent, també cap al Pirineu, a la resta sol, ambient fred al matí, ambient suau de dia, o si més no, les temperatures no han de baixar més, i de cara a la resta de la setmana, doncs la veritat, un temps també tranquil, sense precipitacions de moment, tot i que amb temperatures que a partir del dia 1 o 2 començarien a baixar una mica, especialment les màximes.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafè. A Bracafè torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I al ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafè. Trobareu Bracafè a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. A Ràdio Estel, el primer cafè. Ràdio Estel sorteja entrades dobles per anar a veure Els Pastorets, Ganàpia i Cibronet a la Sala Crespi de Terrassa. Entra a radioestel.cat, clica al banner de la promoció i omple el formulari de participació. Només et quedarà estar atent al primer cafè per saber si t'ha tocat. Els sortejos pels diferents dies de representacions es faran el dijous 19 i el divendres 27 de desembre i el divendres 3 de gener. Els Pastorets, Ganàpia i Cigronet, a la Sala Crespi de Terrassa. No els perdis de vista. El 2014, el club més amics, més viatges que mai. Etiòpia, Xipre, Xina, Berlín, Sicília i Malta, Noruega, Armènia, el Nepal, Cuba, Índia i les peregrinacions a Fàtima, Polònia i Terra Santa. Vine de viatge amb el club més amics, perquè volem amics com tu. Informa-te'n al 93 409 27 70 i a clubmesamics.cat. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Si aquest net vols estalviar, passa per Hipercor.
Trobaràs llagostins cuits de Madagascar per només 19,95 euros al quilo.
De 30 a 40 peces per quilo.
Hipercor, acostuma't als nostres bons preus. També a hipercor.es.
Recorda, llagostins cuits a 19,95 euros al quilo. Preu vàlid a la península.
El mirador de l'actualitat.
Quart i mig de nou, la reforma de la llei de l'avortament aprovada pel govern espanyol ara fa tot just 10 dies ha estat motiu de debat polític i social en les últimes jornades. El govern espanyol i bona part de càrrecs i dirigents del PP, malgrat alguna discrepància expressada públicament, donen suport al text, mentre que tota l'oposició, començant pels socialistes, el critiquen amb qualificatius durs i acusant l'executiu de Rajoy d'anar contra els drets de les dones. En el terreny social, entitats de defensa de la vida i la família, entre elles la Fundació Provida o el Fòrum Espanyol de la Família, han aplaudit, encara que siguin matisos, el projecte, perquè asseguren que l'ideal seria l'avortament zero, mentre que associacions feministes i altres col·lectius s'han sumat a les crítiques al text. El projecte, que ara passarà al Congrés i al Senat, canvia el concepte d'avortament per deixar enrere la norma que definia aquesta pràctica com un dret. A més, torna a la filosofia de la llei de 1985 i manté la dimensió delictiva de l'avortament amb despenalització total i manca de càstig en alguns supòsits, dels quals s'elimina el de la malformació. Es deixa enrere, per tant, la via lliure que hi havia establert l'any 2010 el govern de Zapatero en les 14 primeres setmanes de gestació. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia. Doncs, segons la llei socialista de l'any 2010, qualsevol dona pot avortar lliurement dins les primeres 14 setmanes de gestació i té dret a fer-ho dins el sistema públic de salut. Si hi ha greu risc per la vida o la salut de l'embarassada, anomalies del fetus o risc de greus anomalies, d'acord amb un dictamen mèdic, el termini s'allarga fins les 22 setmanes. No hi haurà límit temporal si es detecten anomalies fetals incompatibles amb la vida o una malaltia extremadament greu i incurable i, si així, ho certifica un comitè mèdic. Amb el projecte de llei del govern de Rajoy elaborat pel ministre Alberto Ruiz Gallardón es podrà avortar en alguns supòsits. Es restringeix, doncs, la possibilitat d'accedir a aquesta pràctica a dos casos que són el d'evitar un perill greu per a la vida o la salut física o psíquica de l'embarassada fins la setmana 22 i també en cas de violació i sempre que sigui dins les 12 primeres setmanes.
En canvi, el projecte de llei de Ruiz Gallardón despenalitza l'avortament de manera absoluta. A partir d'ara, doncs, no s'aplicarà cap càstig a les dones que abortin perquè, segons diu el text, no són mai culpables, sinó víctimes de la situació que porta fins a l'avortament. En 28 anys s'han practicat a Espanya 1.700.000 avortaments voluntaris a l'empara de la llei des de la primera despenalització, la del 1985. A més, la xifra anual ha anat augmentant i ha arribat a superar els 100.000 a tot l'Estat aquests últims anys, amb l'única excepció del 2009, any en què van disminuir d'un 3,7%.
Curiosament, aquestes dades eren les immediatament anteriors a la reforma de Zapatero, que obria la porta a l'avortament lliure. Les dades del Ministeri de Sanitat corresponents al 2012, però també han registrat una reducció dels avortaments, encara que molt petita. La xifra s'ha situat en uns 112.400, que són 6.000 menys que l'any 2011. Més enllà de les xifres i del debat molt polaritzat els últims anys, cada vegada queda més clar que el debat sobre l'avortament i la defensa de la vida des de la concepció no és una qüestió ni religiosa ni política, sinó sobretot humana i social. Els fonaments, una educació sexual responsable i una informació clara i transparent també formen part de la realitat i el problema. L'Església Catòlica i altres religions tenen molt clara la seva posició, però la qüestió va molt més enllà de creences i posicionaments ideològics.
Gràcies, Sara. Amb aquestes pautes obrim el mirador d'avui. Ens acompanyen a la taula de l'estudi de Ràdio Estel avui en el mirador del primer cafè de Ràdio Estel, Ignasi Arbussà, consultor sanitari. Bon dia, bon Nadal.
Hola, molt bon dia. Ben... i molt bones festes a tots els oients i a vosaltres.
I gràcies per haver tornat després d'un temps en què per circumstàncies no havia estat possible, però gràcies.
Jo el que afegiria en tot cas el petit currículum que feies era que sóc metge per una banda i expert en bioètica per una altra, perquè si no algú diria i aquest senyor que fa aquí, no?
Doncs bueno, molt bé. Jo, com a expert
que,
en bioètica.
Cap al tema real. Realment puc afegir alguna cosa.
I tant, potser. I tant. Forma part vostè d'algun col·lectiu bioètic o de l'Associació Catalana d'Estudis Bioètics?
Sí, formo part de l'Associació Catalana d'Estudis Bioètics i, per altra banda, amb el meu curs professional doncs, he estat en diferents comitès d'ètica assistencial de diferents hospitals. Una certa visió, en tot cas, potser doncs, sí que la tinc.
Doncs gràcies, i tant, i serà molt important. Avui parlarem del tema de l'avortament, naturalment, des del respecte a tothom, sense jutjar ningú, evidentment, i des de la pluralitat. També ens acompanya Francina Alsina, grafòloga i presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia a tothom.
Com està?
I bon Nadal i bones festes, també.
I tant, i bon Nadal i bones festes. Al seu punt de vista, com a dona i com a mare de família i com a coneixedora de la problemàtica social. I àvia, també, exacte. Sí, sí. Segur que s'ha trobat problemàtiques lligades a l'avortament dins la seva tasca social.
Bastantes.
Bé, doncs en parlem ara de seguida. També saludem i completem així les presentacions. Daniel Arassa, president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU 2014 i periodista també. Senyor Arassa, bon dia i bon Nadal.
Hola, molt bon dia, bon Nadal a tothom.
També vostè en la seva tasca social tracta el tema de l'avortament moltes vegades. Molt lligat al de la família.
Molt sovint, exactament. Sí. Estan des d'aquells àmbits que vida i família no són destriables. Sempre es toquen d'una manera o altra.
Bé, senyors, senyora, quina és la seva opinió sobre el projecte de reforma de l'avortament aprovat pel govern espanyol? És un projecte, encara de passar per les Corts, per informes, hi ha una pressió social que també intentarà, si no tombar-lo, si modificar-lo. Vostès com el veuen? si volen, pel mateix ordre, senyor Arbussà.
Home, d'entrada, el que segur és que era una promesa que formava part de el que seria el programa d'un partit que va guanyar les eleccions a l'estat espanyol amb majoria absoluta. I, per tant, sent obligat a complir el que són les seves promeses electorals. Això vagi per davant. Per una altra banda, jo crec que realment la legislació imposada, diguéssim, des de l'anterior govern socialista tenia greus mancances, i no únicament mancances, sinó atemptats, diguéssim, contra el que seria la dignitat de la persona, i que feia que realment això hagués de tenir una revisió i una tornada a plantejar-se sobre eixos nous. Per tant, jo crec que la proposta que es fa és positiva des del punt de vista de que realment es fa més restrictiva, com crec que realment és lo progressista. Lo progressista seria aquesta restricció. I, per una altra banda, sí que és veritat que des del punt de vista de forma, jo el que tinc que criticar és que no s'hagi buscat més consens entre les forces polítiques. La política de piconadora que utilitza el Partit Popular en l'estat espanyol genera reacció contrària.
El que passa és que les posicions són tan distants
entre altres, entre altres forces polítiques s'hi trobarien persones que s'hi podrien afegir per humanisme, per el seu concepte humanístic de lo que és la vida, de lo que és la persona i de lo que és la persona en la societat, trobarien aliats que podrien donar suport sociològic aquesta nova modificació de llei.
I a més a més, segurament de dretes, d'esquerres, nacionalistes...
Probablement. I en aquest sentit, jo el que lamento és que això sigui finalment vist i realment traspuat a la societat com una imposició d'un partit que té majoria absoluta i per tant fa el que vol. No?
També
perquè
és vist...
això genera una reacció contrària.
I també és vist dins les reaccions contràries com un atemptat contra les dones, s'ha arribat a dir. Vostè que és dona, senyora Alzina?
Sí, no, jo l'anava sentint i m'ha agradat dues paraules que ha dit l'Ignasi, no? Una, que és progressista. Quan el que s'està titllant és de tot el contrari.
Exacte.
I dius, bé, m'encanta, no?
S'ha arribat a dir que és d'extrema dreta, també, exacte, aquesta llei.
Exacte,
o aquest projecte
feixista,
de llei.
Feixista, extrema dreta...
Gairebé, sí.
En sentit de tot. I l'altre, que és una pena que s'hagin de manipular les coses. I, a més, la dona acabi sent la víctima d'interessos polítics. Perquè és aquí, si tu dius blanc, jo diré negre. I tal, i entremig, la que pateix és la dona. Llavors, com a dona, a mi em posen molt nerviosa, i respectant-ho tot, i respectant totes les feministes del món, respectant-ho tot, quan diuen el dret lliure al propi cos. Qualsevol dona que hagi tingut una criatura a dintre sap perfectament que això ja no és el seu cos. Vull dir, en el moment de la concepció ja deixa de ser teu, perquè allò és una persona que s'està fent dintre teu. Per tant, aquí, aquest argument que s'argumenta sempre, no?, de dir és que és la llibertat del propi cos, a mi em posa frenètica, perquè no és cert.
I en tot cas, quan es diu, que també es diu amb molts arguments, el dret a decidir, valgui l'expressió molt utilitzada en termes polítics, el dret de la dona a decidir sobre aquesta criatura que porta.
Per poder decidir, que facin polítiques, i les estic reclamant des de fa temps, i per la situació que tu has dit, o sigui, estan amb gent la més desfavorida, veus que la noia que vol tirar una criatura endavant no té ajuda d'enlloc.
Que moltes vegades avorten i són víctimes de la situació.
Són víctimes, perquè més d'un cop aquesta noia després ens queda traumada, la feina que hi ha per tornar-la a recuperar, i això ho portarà sempre dintre del seu cos, o del seu cor, com una llosa. Però quines ajudes té per poder tirar aquesta criatura endavant? És tan barat avortar. Li és tan fàcil a l'estat de dir, mira, l'avortament ja s'ha acabat, allò de mort al gos, mort a la ràbia. Val? Però no hi ha realment una política d'ajuda en aquestes mares joves o no joves que vulguin tirar aquesta criatura endavant. Mm-hmm. I això jo crec que és per on hem d'anar i on hauríem de fer més incidència.
Ara donem la paraula al senyor Arasa, sí. Però no siguem ingenus. Hi ha un estat d'opinió molt, molt favorable a l'avortament o almenys que hi hagi seguretat,
mira,
allò que es diu seguretat
que
jurídica.
Mira, de facilitat a manipular,
Exacte. Vostè creu, per tant, que hi ha molta gent manipulada o enganyada o amb la consciència deformada?
Sí, a més són els titulars, no? Perquè, clar, i llavors sempre et surten els casos extrems. Però si els casos extrems ja els a la llei.
Dic molt favorable des d'un punt de vista estadístic.
De totes maneres, sempre és molt més fàcil atribuir-se un dret que no una obligació, ja d'entrada. Per tant,
tothom s'apunta als drets.
És molt més fàcil que algú s'apunti al dret de dir, escolta, jo seré qui decidirà, que no que et diguin, no, perdona, tu no pots decidir quan els teus drets queden limitats pels drets d'un altre, no? I aquest altre és una persona que està en procés de formació, com també ho serà el dia que tingui vida extrauterina, És tot un procés de formació física, psíquica i social, també, no? I, per tant, aquest contínuum, vull dir, ja és d'un altre que també té els seus drets, La llei que fins ara teníem, la de les 14 setmanes de dir, escolti, no, i no cal que em digui res perquè és igual, transforma a l'embrió que està en procés de formació en una cosa eliminable, com que es talla les ungles. No?
És aquella nosa.
I sobre això jo puc decidir si em tallo les ungles o no, però quan això realment té entitat pròpia i té estatut embrionari, perquè realment és així, dius, escolti, perdoni, vostè ja no té dret a decidir sobre això que tingui, encara que aquesta persona en formació depengui absolutament de vostè, perquè vostè l'anida, però com també dependrà de vostè el dia que surti del claustre matern. Continuarà depenent absolutament, si no de vostè, d'algun altre, perquè el dret ja el tindrà a continuar visquent. Per tant, escolti, a mi se'm desmunten tots els argumentaris, i quan sento lo del dret és veritat que tinc una reacció visceral, però la veritat és que la intento traspassar el que és la raonabilitat del fet, no? Escolti, és allà on realment tenim que lluitar, en el concepte de dir que el dret a la vida és superior a lo que és el dret teòric de la mare a decidir sobre l'eliminació d'una tercera persona.
Això no vol dir que no se l'hagi de tenir en compte, la dona
embarassada... Per descomptat. O sigui, la protecció a la futura mare, vull dir, jo crec que aquí és on una de les línies on més s'ha de treballar. Que s'ha de treballar en consciència.
Parlar molt amb la dona embarassada.
Parlar molt, ajudar-la molt. Ajudar-la molt.
Per favor, se l'ha d'ajudar monetàriament.
Aquestes són les polítiques. Que és veritat que la llei no les contempla.
Ara continuem, senyora, se perdoni.
No, el deixem parlar.
Potser està d'acord amb algunes coses o vol afegir-ne d'altres.
Estan aixecant la mà.
És que gairebé no caldria afegir res perquè estic totalment d'acord amb el que han dit tots dos. No?
Hi ha força unanimitat de fons.
Aquí. Sí, però jo hi plantejo una cosa. Una societat que es planteja ja el dret a l'avortament és que està èticament molt tocada. Sí, i això, dirà, existeix una... Sí, és que ho han anat creant, una imatge, una autèntica conspiració contra el que és la vida. Plantejar els drets individuals com sense cap vinculació als drets col·lectius, als drets de l'altra persona, que ha anat creant aquesta imatge i, efectivament, una part de la societat important n'està a favor, però realment molt manipulada, o en tot cas no saben el que s'està dient. Perquè, com ha dit molt bé ara l'Ignasi, suposant que hi hagin dos drets que estan contraposats, el més important, el de la vida, està sempre per davant de qualsevol altre. Per tant, igualment com estan dient, és que no se sap quan comença el fetus.
Aquesta és una qüestió mèdica que també volia plantejar-lo. Sí.
L'Ignasi sabrà més. Però, jo estic convençut de que és al principi, des del primer moment, però ja no
vull dir perquè
jo no soc científic. Ara bé, el que puc dir és una cosa. Si hi ha dubte, en tot cas, mai podries actuar. O sigui, si tu dius, no, és que no estem segurs del moment que comença. Pues, llavors, no hi ha allò del indubio pro reo, si tu no estàs segur absolutament de que allò no és res, per dir-ho d'alguna forma...
Almenys esperar, a veure si allò és una vida.
Crec que tothom sabem que no tenim ni una cadira ni un gat quan tenim fills. No tenim molt clar el que és, no? I, per altra banda, el que últimament estava dient, com jo també he col·laborat en entitats, és a dir, hi ha una sèrie d'organitzacions que estan treballant per ajudar les mares. Sobre el total és molt poca cosa, perquè, esclar, no, els grups Provida, la Red Mare, tot això que són... coses molt positives, arriben a un cert número de gent, que fan coses molt bones, Fundació Madrina, etcètera, Projecte Raquel...
Estan ajudant econòmicament a moltes dones desesperades.
Atenció, atendre-les, però està comprovat que aquella dona que en situació difícil està així, però que s'hagi ajudada, no dic que no totes, però un elevat nombre no vol avortar, perquè jo crec, jo no sóc dona, evidentment, però la porta molt clarament la mare el que és allò, el que estimació, tal. I per tant, quan sap el que té, i se sent ajudada, la major part de gent ja no avortaria. Per tant, crear això que s'ha dit abans també, d'anar multiplicant aquestes xarxes seria molt important, que no s'ha fet, perquè inclús s'ha hagut propost de fer reds, xarxes mare, a nivell general, i no s'ha acceptat des dels poders públics. És algo tremendo, Escolti'm, al principi es va dir, no, és que l'avortament és situacions extremes. S'ha demostrat que no és això, ni molt menys, no?
Hi ha hagut alguna iniciativa així a Madrid, a la Comunitat Valenciana, segons
sí,
tenim
alguns,
entès.
Alguns casos, sí.
A Catalunya no ha arribat a haver-hi aquesta ajuda pública. Bé, avui ens acompanyen en el mirador de l'actualitat el consultor sanitari i expert en bioètica Ignasi Arbussà, la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat, Falenzina Alzina, i també el president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU 2014, Daniel Arasa. Bé, sobre la qüestió mèdica, doctor Arbussà, i després els altres, si volen, també, quan comença la vida? Perquè potser hi ha una certa discussió entre alguns metges sobre si comença en la concepció o en l'anidació, però en qualsevol cas hi ha diferència d'hores o de pocs dies.
Però a mi em sembla que realment està molt clar que l'altre són disquisicions. En el moment de la concepció vol dir que realment hi ha dos cèl·lules que tenen 23X o 23Y, que s'ajunten i conformen una única cèl·lula amb 46XY o 46XX. A partir d'aquí comença la primera divisió, amb la qual ja són dos cèl·lules, ja són quatre, ja són vuit. Això comença des del moment de la concepció. L'òvul ja ha fecundat, i per tant ja el que seria la mòrula, la blàstula, ja arriba a l'úter per implantar-se.
És el que es diu l'anidació, no?
Que això passa en una sèrie d'hores des del moment de que realment s'ha produït la concepció per si mateixa. Això triga unes hores perquè aquest embrió, aquesta mòrula, el que va és transitant per la trompa fins que realment es llibera sobre el llit uterí, sobre on està el cos luti. Aquí passen unes hores i hi ha algú que diu que fins que realment aquest òvul fecundat realment no anida dintre del que seria el cos luti, que és on començarà a arrelar perquè realment rebi els substractes que li permetin mantenir-se en vida, que aquest període de temps, que estem parlant d'hores, des del moment de la concepció estem parlant entre 8 i 12 hores, que aquest és un període en el qual encara no s'és persona, diguéssim, o si no, no hi ha vida. Sí, hi ha vida. L'única cosa que aquesta vida necessita una caseta per anidar, no? Com després continuarà...
Però en qualsevol cas la diferència és d'hores, és a dir...
D'hores. No són les setmanes...
D'avortar amb 14
mesos,
setmanes.
Ni els no sé què.
Ha, inclús en això, jo crec que és molt interessant el que has dit, Ignasi, perquè en tot cas dius, suposem, en els cas extrems seria aquestes 8 hores...
Clar.
Cas extrem, que tampoc no n'estic d'acord, però després, no sé, escolta, 22 setmanes, no sé què, escolti, de què va?
L'argument contrari és el de dir, escolti, si el límit són aquestes 14 setmanes en les quals qualsevol pot decidir que no és un ser humà, sinó que és un ungle que la puc tallar quan jo vulgui, que algú vegi una ecografia d'un embrió de 14 setmanes. Perquè veurà un cor que batega, veurà uns bracets, veurà un cap que s'està formant, veurà uns peus, veurà una imatge clarament identificable amb la que és un ésser humà. Per tant, a veure, no allò. Si voleu que discutim de les 8 primeres hores, si volem, discutim d'això. Però no estem discutint d'això. Estem discutint de tot un continu biològic que acaba amb el naixement, i jo diria que no acaba amb el naixement, acaba amb la mort biològica de l'individu als 82 anys, que és l'esperança mitjana de l'espanyol.
Exactament, sí. Hi ha malauradament casos en què és abans o després.
No, però jo que sóc ignorant totalment en el tema i molt més en medicina, dintre de la meva ignorància sempre pensar, si no hi ha vida, com tira endavant?
Val?
Perquè si una cosa no hi ha vida, com pot continuar visquent? O com pot continuar tirant endavant? I amb això de l'ecografia, amb una neta meva vam tenir com a molts problemes de gestació perquè que se li va desenganxar el que era l'ou, diguem-ne, i estava a París, la meva jove, no? I li vam fer una ecografia d'aquelles ultra no sé quantos, i clar, estava encara de 2 mesos, i si estava just de 2 mesos, o sigui que deuen ser 8 setmanes... Sí. I clar, veies una criatura perfectament formada, perquè era una ecografia perfecta, no? I clar, llavors és encara t'esgarrifa més, no? Com poden dir que aquí no hi ha res? Com poden dir que això és una llentia, no? O que és, no, aquí hi ha un ésser humà fet i...
Però a més entren en una contradicció clara els proabortistes, perquè el que consideren és que el fet d'avortar, primer, no és lleuger i és traumàtic psicològicament per la mare. Això vol dir que realment això és quelcom que té valor, perquè un no es traumatitza perquè realment doncs això, doncs quan vaig...
Aquesta qüestió també em sembla interessant arribar-hi perquè hi ha un consens de fons. Molta gent, fins i tot els més defensors del suposat dret a avortar, diuen que a ningú li agrada avortar. Llavors, aquí hi ha una qüestió que ens fa potser no ser ingenus. Tenim un marc social complicat amb una educació sexual segurament millorable. No sé, aquí hi ha molts temes on potser caldria atacar des de la base, més enllà de les lleis.
La educació sexual, sens dubte, ha que millorar. Però, cuidado quan es parla d'educació sexual, que normalment es fa una educació biològica, estrictament. És a dir, que fa algunes escoles que, escolti'm, hi ha nanos de 12 anys que ho saben tot, sobretot els mètodes que se pot ocórrer perquè els han ensenyat a les escoles. Però no els han ensenyat a amar, a estimar. És a dir, la formació és, en aquest sentit, ha de ser formació per a l'amor, i un aspecte del qual és la sexualitat, evidentment. Però això enmarcant-ho en el que essencialment és d'entrega, d'amor i de més, perquè si només es fa en l'aspecte biològic, ja pots fer el que vulguis, perquè no ens hem d'enganyar. Saben tots els mètodes, perquè se'ls saben tot. Però no,
aquesta sí, informació ja arriba. Potser abans era l'extrem contrari,
sí,
no?
Però sí, ara ja arriba. Ara arriba, i més que de sobres. Ara, per posar un exemple, tot aquest munt de nanos de milers que es concentren a les discoteques de Mataró, dic de Mataró perquè sembla que és el lloc on se concentra una gran part de l'àrea barcelonina, dels que van allà a 50.000 discoteques que hi ha allà, que surtin tocadets i han begut, que no sé què, i drogues, etc. Tu creus que si no s'han format això en aquest sentit per l'amor, el que després ve molt, en certa freqüència, no vol dir tothom, de sexualitat, etc., pararan perquè no tinguin preservatiu, no sé què. Quan tu has desembocat, ja has tirat endavant tot això, després tot això va de qualsevol manera. I com que l'avortament se converteix en imprescindible, entre cometes, imprescindible l'avortament, quan tu has desfermat tota aquesta sexualitat i dones aquest llibertinatge total en això, al final es queda convertit en un mètode anticonceptiu com un altre, el qual és terrible.
Efectivament, ara s'està comercialitzant amb llibertat la píndola de l'endemà, que és un aspecte que també no
que també és abortiu, eh?
Clar, és abortiu i no es comptabilitza.
Més ho dirà.
Sí, bueno, té diferents aspectes.
A mi m'encantaria el metge que ens expliqui també les dones el perill que té això, perquè no és tan...
Pot tenir un cert risc. Pot tenir un cert risc.
Realment és que posen com a molt fàcil i no.
És un risc molt baix, però existeix. El que sí que és veritat...
A més, que no se sap en quins casos és abortiu, en quins no, però...
No se sap, però una miqueta llavors el que tenim que anar-nos-en és una miqueta l'extrem positiu, no? En el supòsit de que realment pugui ser abortiu, tindria que tenir-se molt en compte. O sigui, el descens que hi ha hagut, teòricament, ens ho diu, i és cert, l'anterior consellera de Sanitat, que aquí a Catalunya, des del 2010 fins ara, els avortaments havien baixat, és veritat que han baixat una mínima part, però han baixat, a Catalunya com a mínim.
A Espanya això també han baixat de 6.000 persones.
Això coincideix cronològicament en el calendari, en la posada en marxa de la llibertat per obtenir la píndola del dia després. La píndola del dia després, a part de que té diferents efectes, és una sobrecàrrega hormonal molt intensa en un moment determinat i té una sèrie de riscos, com quasi totes les medicacions, però aquesta la té. Una de les accions que té, i això està comprovat, és que és antiimplantatòria. O sigui, impideix que realment aquest òvul fecundat, que està en procés de creixement, pugui anidar. Per tant, és microabortiva. És microabortiva des del concepte que dèiem abans de quan comença la vida i que és un continu biològic. Doncs, si tu poses fre al mig, doncs el que t'estàs trobant és que realment hi ha un efecte que és antiimplantatori, per tant és microabortiu. És veritat que també hi ha altres efectes que podrien fer que abans de la pròpia concepció també pogués alterar el que seria la coberta, diguéssim, de l'òvul, impedint que l'espermatozoide pugui arribar. També és cert, però el que és cert és que hi ha diferents mecanismes d'acció, un d'ells és l'antiimplantatori, per tant, microabortiu. Per tant, cal entendre que aquest descens, independentment d'altres raons sociològiques, aquest descens en el nombre d'avortaments és degut a que no es comptabilitzen com a avortaments el que en realitat ho són, però que no ho sabem si ho ha estat o no ho ha estat, perquè finalment això és com una regla una miqueta més abundant. No?
Però si em permet també afegir, que efectivament jo crec que és fonamental el que ha dit, però aquest aspecte de que ha disminuït la població espanyola aquests últims anys, espanyola, resident a Espanya, diguem-ne, per ser més exacte, resident a Espanya, de persones en edat fèrtil. És a dir, ha hagut una marxa important d'immigrants, dels quals una part important dels avortaments es produeixen en persones immigrants.
El 42%.
El 42% de les dones que avorten...
A Catalunya el 42% són persones que són residents a Catalunya, però que són d'origen estranger, no espanyol.
I clar, la majoria són de països de l'est, sud-americans o...
La major part sud-americans.
Sud-americans, efectivament, no? Però davant d'això, i després, encara que en menys proporció, la sortida d'aquests últims anys de joves d'aquí que van cap a fora per motius laborals, que és el que no està, que també són edats, diguem-hi, no és el número de l'altre, però també es podrien produir, són èpoques fèrtils, o sigui, la gent que se'n va és bàsicament gent d'edat fèrtil. Els de 65 anys, o les de 65 anys, no avorten aquestes, no? Per tant...
No,
per posar un exemple, és a dir...
Introduïm una miqueta d'humor amb aquesta obvietat.
Perquè una societat envellida. Bueno, jo ja en tinc més, per tant, em situo encara que sigui un home.
Jo no em veig avortant, tampoc.
Una societat envellida. La gent gran, no. Per tant, si se'n va gent en edat fèrtil, dones en edat fèrtil, això té una influència.
Bé, avui en El Mirador ens acompanyen el doctor Ignasi Arbussal, el periodista Daniel Arasa i la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat, Francina Alsina. Hi ha moltes coses, segur que ens quedarem amb ganes de parlar-ne de més, però com que hi ha un consens de fons, senyors, que és que la xifra d'avortaments és desitjable que es redueixen, això coincideix tota la societat, també els defensors del dret a l'avortament, com podem aconseguir, com creuen vostès que es pot aconseguir reduir aquesta xifra, a banda de fer-ho amb una llei com aquesta actual, o un altre tipus de llei restrictiva?
Ignasi, deixa'm que doni alguna dada.
Doncs endavant, amb les dades
potser... De Catalunya. L'any 2012, aquí a Catalunya hi van haver 22.000 avortaments. 21.956, segons la pròpia Generalitat. D'aquests, el 86% eren a petició pròpia de la dona. O sigui, no hi ha malformació, no hi ha risc, sinó que és fetus sa, que és eliminat. 86%.
Però tant, que argumentant salut física o psíquica de la mare o altres...
No, 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 està dintre de les 14 primeres setmanes.
Ah, per tant, lliure.
Per tant, lliure.
Amb la llei Zapatero ja és així, sí.
En lliure. Escolti, no tinc que donar cap explicació. Per tant, en principi aquest és un fetus que no hi ha hagut una indicació mèdica de dir que hi ha un síndrome de Down, hi ha una encefàlia, hi ha una malformació o hi ha un risc de la mare. No, no, no. Si no, escolti, no, és que no vull tenir la criatura aquesta que m'he quedat embarassada. El 31%, el 32,1%, ja han fet avortaments previs. O sigui, no és allò de dir, ostres, fixa't en quina situació m'he trobat.
Sí, com a mínim és la segona vegada.
Ja he agafat un cert ritme, diguéssim. No? Dèiem que el 42% eren persones immigrants... el qual això ens ajudaria una miqueta a veure on podem donar l'ajuda perquè realment aquestes persones puguin d'allò. Més del 50% són treballadors per compte aliena, per tant no són persones en atur, sinó són persones que realment estan en el món laboral, i el percentatge major de l'edat de les persones que avorten està entre 30 i 34 anys. No entre els 15...
És un adolescent que no sap el que és.
L'adolescent que no sabia, que no sé què. Això és el 10%. El 30 i alguna percent és entre 30 i 34 anys, persones amb nivells d'estudis mitjans. O sigui, ja tenen secundària feta de primer i de segon cicle. El perfil no és el que realment se'ns està explicant.
Sí, sí, molt interessant, no, això.
És molt diferent.
Perquè la situació extrema d'una mare sola, dalt, que s'està morint, no, escolti, la major part no és això, ni molt menys. No?
Són casos, aquests extrems, que a més s'utilitzen com a exemples moltes vegades. Ja
sempre.
La nena violada a Nicaragua, que no la deixen avortar, per exemple.
Bueno, jo no sé, vaig explicar una vegada el cas que a mi em va esgarrifar, i el vam tenir a casa. O sigui, la noia que cuidava les meves netes queda embarassada de la seva parella, i la meva jove em truca esgarrifada dient-me, mira què acaba de passar, tal, diu, però no, el que amb ella la va esgarrifar és que la pobra noia li diu, per no perdre la feina, senyora, si quiere, aborto. I la meva jove va dir, què estàs dient, que què? Però tu vols avortar aquesta criatura? No. No, però, claro, jo no vull quedar sense feina. I que la Francina l'hem d'ajudar. Evidentment l'ajudarem fins al
sigui. Sense voler treure importància de tenir una feina, que és molt important, ja ho sabem.
Però tu imagina't, sí, sí. Clar, quan dèiem lo de les noies immigrants o que es dona més amb les dones immigrants, és que poca broma. Clar, de dir, aquesta noia se l'ha estat ajudant, perfecte, ja té dues criatures ara, i és una mare de família amb la seva parella, fantàstica i perfecta. Però tu imagina't que es trobi una altra casa que els importi un pepino i digui, ah, doncs pues tira endavant, no? Aquesta noia això no ho supera en la seva vida, perquè més ella volia tenir aquesta criatura. I com ella, m'imagino que n'hi deuen haver-hi moltíssimes.
Han parlat vostès en algun moment el doctor Arbussà de seqüeles de l'avortament, també seqüeles psicològiques, potser d'això no se n'informa, però cal informar més també a la dona. Dins d'aquest diàleg sempre necessari amb la dona embarassada.
No, no, això és seguríssim. O sigui, a mi la veritat és que crec que el que es visqui com un trauma tant psíquic com físic, realment és un argument a favor de considerar el valor d'allò que tens en el teu cos, que està creixent. I, per tant, el que hem de fer és donar-li encara tot el pes a aquest valor perquè realment sigui un element a protegir i a ajudar a aquella persona que realment està anidant aquesta vida que està arrencant perquè realment rebi tots aquells ajuts que permetin que aquesta persona arribi a bon port, diguéssim.
Ho hem de deixar aquí, però molt agraïts per la seva presència, Ignasi Arbussà, Francina Alsina i Daniel Arasa. Francina Alsina, sí, un recordatori a un personatge, Lluís Martí, que ens ha deixat, oi?
Exacte. Sí que voldria parlar de que ahir es va enterrar en Lluís Martí, que va ser tot un personatge. Ell va ser president d'Auxilia, i mentre era president d'Auxilia, va ser quan va promoure la creació de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Va ser president durant molts anys, ha sigut una persona molt discreta, ha passat, diríem, desapercebuda, però va morir amb 86 anys fent de voluntari, sent un voluntari.
Fins al final.
Fins al final, eh? Una persona de
convicció. A més, una persona creient.
Sí, a més es va dir una cosa en el moment del seu
funeral, les seves exèquies,
de dir, ha viscut l'Evangeli. És una persona totalment creient i es va creure l'Evangeli.
Que descansi en pau, Lluís Martí. Com dèiem, gràcies, Francina Alsina, i també gràcies, Ignasi Arbussà i Daniel Arasa. Fins un altre i bon any, 2014.
Molt bon any a tots.
Bon any a tothom.
Adéu-siau.
I fins l'any que ve.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Ajuda'ns a ajudar. Ara ja pots fer donacions a Càritas a partir d'un euro descarregant-te la nova aplicació mòbil Punt Rere Punt. Podràs fer-ho connectant-te a la nostra pàgina web www.caritasbcn.org. Amb pocs diners pots fer que moltes persones tinguin una vida digna. Connecta't a Càritas. Connecta't amb la solidaritat.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Aquestes festes regala les pregàries de Tu a Tu d'Ignasi Miranda. Tres volums amb invocacions, acció de gràcies i reflexions que faran dels espais de pregària una obertura de cor. Textos senzills per interioritzar la vida a la llum dels textos bíblics. Aquestes festes, pregàries de Tu a Tu d'Ignasi Miranda. Editorial Claret. De venda en català i castellà a les llibreries religioses. Avui fem el cafè amb...
Un cafè molt breu, el que fem avui amb Manel Claret, delegat diocesà de Pastoral Familiar de l'Arcabisbat de Barcelona. Ahir la Basílica de la Sagrada Família era protagonista, fins i tot a nivell internacional, en una celebració eucarística presidida per l'arcabisbe Vincenzo Paglia, president del Pontifici Consell per a la Família. Comentem com ha anat aquesta celebració amb Manel Claret. Mossèn Manel Claret, bon dia i bones festes.
Bon dia, tingueu.
Molt breument, què destacaria de la celebració d'ahir a la Basílica de la Sagrada Família, connectada amb la Basílica de Natzaret i la de Loreto a Itàlia, per tant, un tridu interessant.
Sí. Bé, comentaria que abans que tot va ser un moment de pregària, que és el que s'intentava, pregar com a comunitat cristiana i de pregària de famílies, que es trobessin les famílies, perquè l'església no és altra cosa que una família de famílies. Aleshores es va fer aquesta convocatòria perquè esperaven que el Sant Pare des del Vaticà doncs era un coneixedor que alguna cosa hi hauria i diria sobre Barcelona. La pregària, el Vicenzo Paglia, un home doncs obert, un home afable, i va mostrar tota la seva proximitat a les famílies i va fer una preciosa homilia d'exaltació de la família, de la importància, de la bona nova que és la família, de la defensa dels infants i de la gent gran. Va ser tota una exposició positiva i joiosa del que ha de ser des del punt de vista cristià, el que és la família. I com que això és una aportació a la societat, i això és una aportació de defensa doncs, de la vida, que és un do, la vida és una meravella, i per tant doncs, hem d'ajudar-la i hem de potenciar-la en totes les seves dimensions.
Barcelona ha tingut el luxe, si se'm permet així, de tenir el màxim responsable de la família a la Santa Seu. Això s'ha interpretat de moltes maneres, perquè també hi havia la gran celebració multitudinària a Madrid, però vaja, és el que hem tingut aquest any.
Sí, ha sigut una cosa molt positiva i bonica. A més, va mostrar la seva proximitat, doncs, adaptant-se en tot i doncs, parlant en català, fins i tot l'homilia, tota la celebració, va mostrar un gran coneixement, una proximitat i una delicadesa més del poble, i també va fer doncs, l'homilia doncs, en català i castellà posteriorment. Però va ser realment...